Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. Dues persones han mort i una trentena més han quedat ferides aquest diumenge en un accident d'autobús a l'Alta Cerdanya, a la Catalunya del Nord, segons dades oficials. El vehicle baixava d'Andorra i tornava cap a l'Hospitalet de Llobregat, d'on eren la majoria de passatgers. En total, al vehicle hi viatjaven 47 persones, comptant el conductor. Segons les dades del Servei d'Emergències Mèdiques, ara mateix hi ha 6 ferits greus, 10 han estat menys greu i 12 de lleus. A tots ells els han anat traslladant a diversos centres hospitalaris, com l'Hospital Transfronterer de la Cerdanya, Puigcerdà. En parla el director mèdic d'aquest hospital, el doctor Salvador Serrà.
El que ens ha arribat de moment, com que venen d'una zona de muntanya una mica llunyana, els tempos d'arribada ens ha permès una resposta òptima. No hi ha hagut un col·lapse en cap moment. Ha vingut més de 50 professionals que no estan de guàrdia. I hem pogut trucar a tothom que era a casa i és un orgull poder dir això.
Els bombers dels Pirineus Orientals han rebut l'avís a les 5 de la tarda d'aquest diumenge que un autobús havia accidentat a la carretera N320, prop de l'estació d'esquí de Porter i Pimorent. La carretera ha quedat tallada perquè l'autobús ha bolcat. Els primers indicis apunten que el vehicle ha impactat contra el penya-segat per causes que encara no se saben i que s'estan investigant. Repassem ara altres notícies en format breu amb Joaquim Albalate.
Pedro Sánchez anuncia que el seu govern crearà una empresa pública d'habitatge en el Congrés Federal del PSOE, que l'ha reelegit com a nou secretari general per a 4 anys més. El líder dels socialistes ha assegurat que respondrà a cada atac de Vox i PP amb més polítiques progressistes.
Alberto Núñez Feijóo afirma que Pedro Sánchez és un corrupte i acusa la resta de socialistes de ser-ne còmplices per reelegir-lo al Congrés del PSOE. El president dels Populars assumeix que Sánchez no dimitirà per la seva suposada corrupció del seu entorn i assegura que el guanyaran a les urnes.
Bèlgica estrena una normativa sense precedents al món per dotar la prostitució de beneficis socials, com baixa retribuïda, paga per maternitat, pensió de jubilació i dret a negar-se sense perill de comiat a pràctiques sexuals que el client demani. La llei regula les condicions dels serveis, inclòs un botó del pànic per alertar si l'actitud del client és inadequada.
Des de principis d'any, segons avancen els Mossos d'Esquadra a Catalunya Ràdio, s'han tramitat 10 denúncies per ciberestafes cada hora. Avui, que és Cyber Monday, recomanen desconfiar dels grans descomptes, sobretot d'ofertes que apareguin en publicacions a xarxes socials. 6 de cada 10 estafes es fan per càrrecs fraudulents a les targetes de crèdit. A Cerdanyola del Vallès investiga l'incendi en un centre de persones discapacitades que ha provocat 12 ferits de diversa consideració.
Els fets han passat aquest diumenge al vespre i les flames han cremat totalment una de les habitacions de l'edifici, que té 3 plantes. Tot el centre, però, ha quedat molt afectat pel fum. El sistema d'emergències mèdiques ha atès un total de 12 persones. A 7 d'elles els han donat l'alta in situ, a 3 les han traslladat al Parc Taulí de Sabadell, un altre l'han atès al CUAP i l'últim, un bomber, l'han dut a un altre centre sanitari. Al lloc de l'incendi s'hi han desplaçat 11 dotacions terrestres dels bombers. Per ara, les causes de l'incendi no se saben.
Esports, el Girona ha empatat a 2 al camp del Vila-real després d'igualar un 2-0 en contra. Els gironins són 7ens a la classificació amb 22 punts, a 2 punts de les places que donen accés a Europa.
El Madrid, mentrestant, ha guanyat el Getafe per 2-0 amb gols de Jude Bellingham de penal i de Kylian Mbappé. Amb aquesta victòria, el Madrid se situa a 1 punt del Barça i té un partit menys.
També a primera hora, ja ho veia que no, 1 Atlètic Club de Bilbao, 2 Real Sociedad, 2 Betis, 0.
A la primera, anglesa, Liverpool 2, Manchester City 0. És el 7è partit seguit sense guanyar de l'equip de Pep Guardiola, que és 5è a 11 punts del Liverpool.
A la Lliga ACB de bàsquet, Joventut 80, Real Madrid 76. Feia 13 anys que la penya no guanyava el Madrid a Badalona. I Manresa 85, Barça 72. A més, també aquest resultat, Lleida 101, Corunya 106, després d'una pròrroga.
A la Lliga Femenina 1 i Girona 108, Celta 59. Les gironines segueixen líders invictes amb 9 victòries en 9 partits i també jugat al Cadí, la Seu 78, Joventut 83.
Fins aquí les notícies. De dilluns a divendres a les dues, al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions després de l'aprovació...
I encara una cosa més de la informació internacional, perquè el govern francès...
I a les tres, la informació d'una altra manera.
Jo no volia fer cap comentari, però... Vas més casual.
He passat el matí a casa que el meu nen estava malalt. A dinar, sopa i arrebossada.
Era arrebossada per en Marcos. O l'ha comprat a la botiga ja arrebossada.
No. Arrebossada a casa. Són tiranies de ser pare.
Catalunya Migdia. De dues del migdia a 4 de la tarda a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Òscar Fernández. Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà.
Aquí estem, encetant setmana i, com aquell qui diu, encetant el mes. I amb la companyia dels oients, una gran família que fa possible aquest intercanvi de coneixement, aquesta festa de la comunicació, aquesta universitat dels sentiments. I aquest és un moment de somni. Això és una muntanya russa, no? Un Dragon Canyon. Molta excitació, sí, pot ser que algú somiï això. Estàs amb una puja i baixa. I aquest és el resum del darrer programa.
Més voldria saber, aquella parella tan formosa que teniu, el Josep i la Remei, que els admiro, que no deuen tenir molta marxa. No sé com ho varen fer per anar a València. Què varen fer? Varen anar-ho a visitar?
La Unió Europea ha signat un pacte de que en el 2040 volen arribar a un 90% menys de CO2 en l'aire. La meva pregunta és la següent. Jo quan anava a escola vaig estudiar la fotosíntesi. Aleshores, no seria més sensat plantar molts més arbres? Si es crema tot un bosc, per què no reforestem aquest bosc? Per què està permès d'edificar?
Avui, parlant amb una amiga, m'ha dit, diu, per dinar menjaré requinquillos. Sabeu el que són requinquillos?
No hi ha cap jove que miri la tele.
No, i la ràdio tampoc l'escolten, els joves. Això també és un altre tema.
La ràdio no l'escolten. Pues això és una cosa que potser hem de reflexionar. Quin tipus de ràdio estem fent que els joves no l'escolten?
Una senyora que es queixava degut a la suor dels pits, sí, com a fos, que patia molt. Diu, jo normalment resolc aquest tema amb uns polvos que són contra els fongs que es fan degut a la humitat.
Ah,
i mai més he tingut això a l'estiu.
Sobre les tripes de l'embotit.
Sí.
Les tripes que ens mengem normalment, hi ha gent que les treu i gent que no, quan maten el porc, les treuen del porc, vale? Per fer els embotits, sigui fuet, sigui el que sigui.
Què creieu vosaltres? Ens morim de ganes d'estimar i potser ni ho sabem?
Un bon resum de les 10 trucades del darrer programa que ens va convidar la doctora Lola Bou. I destaquem aquesta de la Feli, de Barcelona.
Volia preguntar què passa amb els cines Boliche que han tancat.
Els cines Boliche.
Si tornaran a obrir.
Cines Boliche, on són exactament?
A la Diagonal.
A la Diagonal. Hi han tancat?
Sí.
Doncs demanem a veure si algú sap què ha passat.
Ja fa setmanes que estan tancats.
Fa setmanes. Feien un cinema força alternatiu, eh, que sí?
Exacte, sí, sí.
Aquesta és una pregunta pendent. I tenim aquesta altra dels requinquillos, eh? Això dels requinquillos, no sé si hi ha algú que estigui una mica al corrent de tot. Doncs va, som-hi. Teniu totes les línies menys una lliures, que aquesta la ocupa la Francesca de l'Eixample. Bona nit.
Hola, bona nit, Xavier, i tots ignorants estimats. Mira, que tenia la resposta del pollastre, però sí, estava esperant que sortís algú, perquè deies, ara surt el pollastre, ara, i jo aquí aguantant-me la recepta. Mira, s'agafa el pollastre, se li posa sal i una mica de pebre, i s'unta tot amb llard. Llard és, en castellà, manteca de cerdo, que és blanc. S'embolica per fora, tot ben untadet,
sí,
i llavors es rellena a dintre amb prunes que es compren seques, sense pinyol, millor, se'ls hi arrenca un bull i se'ls posa dintre del pollastre, es posen 100 grams de pinyons torrats i es posen a dintre també, i una botifarra.
I una botifarra?
Això tanques, sí, botifarra, i llavors ho tanques i ho poses en una safata fonda al forn unes 3 hores. I mentrestant, per fora, se l'ha de regant amb cava, i es pot posar un conyac també, però queda més fin cava, i amb una xeringa anar punxant les petxugues i posant-hi també filets de cava. De cava perquè
bé,
llavors queda més amorós. No queda tan sec.
On ho vas aprendre, això, Francesca?
Ui, això ho feia la meva àvia, ja.
Fixa't.
Aquesta recepta té quasi 200 anys, perquè jo en tinc 83, doncs compte, l'àvia.
I aquesta es feia per Nadal?
Sí. I els canelons eren per Sant Esteve. O sigui, per Nadal es feia la sopa de galets, aquests grossos, i amb una sopa molt contundent, amb molta cosa dintre, que també ho sé, però bueno, ja no cal que ho faci llarg.
Sí.
I llavors, després venia el pollastre, i després venia la pinya, que la pinya llavors no se'n trobava i era com un manjar exquisito, i després els torrons.
I els torrons.
I després el cafetó.
Molt bé, molt bé.
I a la taula, bueno, i a la taula, viu, xampany, el que la gent volgués.
I els,
perquè es,
i els nens pujaven a la cadira a dir el vers.
Ah, sí, oi, sí, oi, sí. I hasta jo hi havia pujat a la cadira. Sí. Recitaves el verset de Nadal i llavors et donaven dinerets.
Sí.
Els pares, els tiets.
Molt bé.
I a la canalla això ens agradava molt. O cantar una cançoneta que els haguessin ensenyat. Jo encara tinc nets que encara m'ho fan, això. I, bueno, me fa una il·lusió sentir-los, perquè ho fan com si estiguessin en un teatret, saps? Molt contents, i, bueno, tots. I acabem aplaudint tots, i ells, bueno, se senten molt importants. Després tinc una altra resposta pel senyor de Puerto Rico,
sí,
que veig que tampoc el contesteu, que deia que li passava als 50 anys. Bueno, això passa als homes dels 50-60 que tenen la pitopàusia. I llavors la pitopàusia és que estan una mica desganats de eleccions de moure's, ells queden una mica més apagats o molt nerviosos. Llavors han d'anar al metge, els fan un anàlisi i els recepten. No diré el nom de la cosa, però diré el general. Testosterona, que és una hormona que en els homes amb aquestes edats els hi baixa. Donen testosterona i aquest home ja està trempat i content fins als 80 anys.
Molt bé això de trempat. D'acord, Francesca, doncs molt, molt,
molt... Una abraçada molt gran. I si, bueno, si encara ens parlarem d'aquí Nadal.
D'acord.
Jo em vull aguantar, però és que a vegades no puc, no sé què me passa. sembla que m'ha pregit un botó i digui, va, parla.
D'acord.
Un petó, Xavi.
Molt bé,
un petó,
bona
una
nit.
Abraçada a tots. Bona nit.
Avui amb una mica de testosterona i tot, eh? Capellinàs del Vallès, Lourdes, bona nit.
Hola, bona nit, bona Aviam. Nit. Mira, jo volia contestar un senyor que preguntava quin és l'hospital de Catalunya que té potser més plantilla, diguéssim, sí, més treballadors. Sí. Doncs a mi això em va interessar fa un temps i ho vaig buscar i em sortia, i ara ho he comprovat, la Vall d'Hebron té més de 9.000 treballadors. Llavors, encara que pensem que el Clínic també és molt gran, doncs el Clínic, per exemple, en té més de 2.500, però de 2.500 a més de 9.000, doncs hi ha una diferència important. I és la Vall d'Hebron. I després també preguntava que quins són els mesos o l'època de l'any en què la gent potser és més feliç.
Sí.
Jo això ho vaig estudiar, jo soc psicòloga i ho vaig estudiar una mica en la carrera, sí. I veig que continua sent vigent. Té molt a veure, en quant als mesos de l'any, amb els mesos que tenen més claror i que la temperatura és més agradable. Llavors es considerava que era maig i juny i setembre. Juliol i agost es descartava per excés de calor, però maig i juny com a època primaveral, amb temperatura agradable i el dia ja llarg i amb claror, i setembre també. Aquests eren els tres mesos i fins i tot havien sortit alguns estudis de que hi havia una relació amb la natalitat alta amb haver, diguéssim, concebut els fills amb aquests tres mesos de l'any, perquè la gent estava, doncs, més feliç i més optimistes.
Està molt interessant, Lourdes. Moltes gràcies.
A vosaltres, gràcies.
Adéu-siau, bona nit. Ara cap al Guinardó. Carmen, bona nit.
Hola, bona nit, Xavier. Una pregunta. Ara puc dir una dita antes?
Vinga.
És en castellà. Has dient i no mires a quien.
Molt bé, i tant que sí.
La pregunta, ara parlava de Colón, quin any es va inaugurar l'estàtua de Colón d'aquí de Barcelona?
Sí.
Sí, per saber quin any es va inaugurar.
És el que demanes, preguntes això.
Com?
És el que preguntes.
Sí, això, és que no sento gaire bé.
D'acord.
Bueno, pues és això, a veure quin any es va inaugurar, eh?
Quin any es va inaugurar, molt bé.
Molt bé, gràcies.
Gràcies, adéu, bona nit. No sé si algú té oportunitat ara per fer una trucada. Teniu les línies totes vostres, menys una, que la té la Constança de Terrassa. Bona nit. Ai, perdó, m'assalto la Carmen de Sant Andreu. Bona nit.
Bona nit. Primer de tot, moltes gràcies per acompanyar-nos cada nit.
Gràcies.
Que ens feu un bon favor. Després voldria dir, amb molta il·lusió, el que dèiem nosaltres quan érem petites a casa. I ara em fa il·lusió de poder-ho dir. Ens fèiem pujar la cadira, com és natural, i dèiem, com que sóc tan petitet i no conec a ningú del món, només el pare, la mare, les neules i els sorrons. I ja està, i tan feliços. I molt bona nit a tothom.
Molt bé, doncs very good fandango. Que vagi bé, bona nit.
Bona nit.
Està molt bé, és veritat, eh? Aquell moment de pujar i els que ens agrada una mica el protagonisme, no? I ens hi deixàvem anar, eh? Ja no només pels dinerons que foguessin caure, sinó per les ganes de cridar l'atenció. Ara cap a Terrassa. Constança, bona nit.
Hola, bona nit, Javier, ignorants.
Aviam.
No, perquè jo també, la Francesca s'ha adelantat amb això de l'allà.
Sí.
I és que jo volia preguntar, que antigament se cuinava molt, perquè ara no sé si ho fan també els cuiners, amb la meitat oli i la meitat llard, quan eren així viram bastant gran o sí. Carn així gran. I volia... I recordo que sí que es feia que es feia bastant tallat i
una combinació,
no sé si es feia per estalviar oli.
Clar.
O perquè queda més bo el menjar.
Una combinació.
I després la llard,
sí.
Que és la grassa del tocino, d'on la treuen? També volia fer aquesta
surt,
pregunta,
d'on surt
de quina part la treuen?
Molt bé, molt bé, molt bé. I tu, Constança,
mana.
Això de requinquillos ho havia sentit mai?
De què?
Requinquillos.
Jo no te sento.
No.
Requinquillos?
Requinquillos. com si fossin quinquis.
Jo no sé què vol dir això.
Ni jo. Una oient ha preguntat a veure si s'havien sentit
no,
a parlar.
Jo no havia sentit això, eh?
Jo tampoc. Requinquillos, bueno, com si fossin quinquis.
Bona nit, eh?
D'acord, bona nit.
Adéu.
La nit dels ignorants 3.0 amb Xavier Solà.
Dintre aquesta invisibilitat tots estem actius, que no ens veiem les cares però sentim les veus. I jo crec que les veus comuniquen sentiments, il·lusions, emocions i forma part de la màgia.
Un programa fet pels oients. La nit dels ignorants 3.0. Pura alquímia radiofònica.
Som camí de 2:15. Avui és dia 2, és dilluns, i estem ja, doncs, en la setmana de tot el que és l'activitat. D'entrada al pont, aquest pont del 6 i del 8, la Constitució i la Immaculada, en aquest cas divendres i diumenge. El dijous no hi haurà programa, no el farem, que és la vigília del 6. Per tant, aquesta setmana acabarem la nit del 3 al 4, de dimecres a dijous, amb aquesta nit del teatre. I ens va molt bé això que ens recordeu quan llegiu el vers, aquests moments d'espectacle, no? d'escena, perquè en el fons és una mica el que farem, no? Recordar el teatre. Anem ara a Arenys de Munt. Pep, bona nit.
Molt bona nit.
Aviam.
Bé, jo volia precisament posar en valor, avui parlem de les coses, també el valor de les rieres, del Maresme, almenys. Uh-huh. A veure, ara els valencians, lògicament, diuen el barranc, que nosaltres en diem la riera, normalment el Maresme. Però les rieres del Maresme tenien una altra connotació. La feien el poble al costat on hi havia la riquesa. La riquesa era l'auge. Per tant, el primer que feien era buscar de lo que podien viure. A part de la que, almenys, la riera d'Arenys, que venia de Sobirans, però que era una obertura cap als camins, cap al Vallès, que abans no hi havia les carreteres. Fins i tot no existia ni el barri de Ribera, que era el barri que jo dic d'allà baix, d'Arenys de Mar. Per tant, posa un valor de que no tot... Ara, els desastres naturals que hem hagut de viure aquests moments són lamentables i que ens poden posar a tots en qualsevol moment. Per tant, no podem parlar. I dolgut, precisament perquè, bueno, i a més, jo he fet la mili a Paterna i a Bétera i conec aquest poble de visites comercials inundables, molt fotut. Però això a les rieres, l'aigua, també ho he viscut en pròpia cara a la casa meva, també sempre es desboca en un dia. Ara les rieres d'Arenys, i d'Arenys de Munt i d'Arenys de Mar, estan soterrades i el perill sembla ser que almenys no hi estan. Volia dir això. Precisament demà va néixer el rei... Bueno, ja deu ser avui, que va néixer el rei Mont...
Això, doncs, exacte, sí, ja és avui, perquè el posarem. Posarem una cançó seva, sí.
I el Pasqual Maragall va ser alcalde de Barcelona per primera vegada.
Ah, un dia com avui. Sí. Un dia com avui.
Molt bé, no vull enrotllar més. Però sí que volia, perquè ens sap greu, dius, ostres, el barranc, bueno, el barranc, la riera, doncs, però el Maresme, almenys en principi, era aquest el motiu, posar-ho al costat de l'aigua. D'allà on hi havia la riquesa. Precisament, jo recordo de jovenet que els pobles, que les cases eren molt baixes, han anat pujant, la gent les ha anat fent més altes perquè quedaven ensorrades al vol de la riera. I a casa meva veníem catiusques i ara no se'n ven lliure. En fi.
Veus, ens ho diu en Pep des d'Arenys de Munt. Pep, moltes gràcies.
Moltes gràcies i... ja es veurem. Bueno, ja
estem en contacte.
Feia dies ara que no trucava.
Sí, i ara estava pensant que no us heu reservat mai una darrera melodia, que no?
Sí, no. Vaig cantar el dia que vas estar, sí. Que el Raimon va estrenar a la finca de l'Areny.
Sí.
A l'Ametlla del Vallès, que aleshores, que hi vaig anar amb moto la nit, semblava lluny. I, bueno, ara no hi ha distàncies.
Clar.
O no hi ha tantes distàncies.
D'acord, Pep.
Moltes gràcies.
A tu.
Molt bona nit.
I, don Pep, anirem a un pau, en aquest cas, de l'equip del programa que ens organitza i coordina i lidera les xarxes. I, en aquest cas, destaca els il·lustres. Pep, bona nit.
Bona nit, Xavier, i molt bona nit, ignorants. D'entre tota la participació que hem rebut, agraïm les respostes d'una desena d'il·lustres i a totes elles, com sempre, en destaquem tres. El tercer lloc és pel Teatre Fortuny de Reus. La Lola, de Bellvís, ens preguntava quan es va inaugurar. Des del teatre ens han explicat que el Teatre Fortuny de Reus va obrir les portes el 16 de novembre del 1882 amb l'òpera Faust, de Gounod. El teatre es va construir seguint els gustos abarrocats de l'època sota la direcció de l'arquitecte Francesc Blanc i el decorador Josep Maria Puig. Actualment està gestionat per l'Ajuntament de Reus i la Diputació de Tarragona i ofereix programació estable d'octubre a juny. El segon lloc és pels Mossos d'Esquadra. La Pilar, de Vic, ens preguntava què fa la policia de la droga i els diners que requisa. Els Mossos ens han aclarit que tots els indicis que intervenen durant un dispositiu els posen a disposició del jutjat titular perquè en faci la investigació. Un cop s'han pres les mostres necessàries, el jutge autoritza la destrucció de la droga. Els diners solen quedar en dipòsit fins que es resol el cas i si es prova que provenen d'activitats il·lícites poden ser decomissats definitivament. Aquí ho tenim. I el primer lloc és per la Núria Viladomat, doctoranda en Psicologia Social i directora de l'Escola d'Astrologia Psicològica Node Nord de Barcelona. Una altra Núria, en aquest cas de Sant Andreu, preguntava «La lluna influeix en el nostre comportament? De quina manera ho fa?» Respon Núria Viladomat.
Bona nit, ignorants. En astrologia psicològica, el símbol de la lluna està associat a l'arquetip de la mare, que representa la sensació interna de seguretat, de protecció, de nutrició, de connexió amb allò més íntim i propi. També representa la capacitat d'intimar, d'establir llaços profunds i de connectar amb el món emocional intern i la vulnerabilitat. De fet, expressions com ser un llunàtic fan referència a aquesta naturalesa voluble i canviant de les emocions i no res nou que els moviments de la lluna afecten l'estat d'ànim general. El símbol de la mallop, que durant les nits de lluna plena explota de manera visceral, com ho fan les emocions, també forma part d'aquest imaginari col·lectiu. Si voleu fer la prova, us convido que agafeu un calendari lunar i estigueu pendents de en quin signe hi ha la lluna en cada moment. Si ho feu, veureu com el to emocional d'aquell dia du les qualitats del signe per on està passant la lluna. Quan, per exemple, la lluna està en signes de foc, ens notem més vitals, més energètics. Quan és en signes d'aire, estem més predisposats a socialitzar. Quan és en signes de terra, estem més enfocats a resoldre, a concretar, i quan és en signes d'aigua, ens notem més sensibles i amb més necessitat d'intimitat. Que la lluna és una aliada per entendre'ns és un fet i us convido tots a prestar-li atenció. Una abraçada, ignorants.
Moltes gràcies, Núria. Recapitulem. Els il·lustres de la setmana són el Teatre Fortuny de Reus, el cos dels Mossos d'Esquadra i Núria Viladomat, doctoranda en Psicologia Social i directora de l'Escola d'Astrologia Node Nord de Barcelona. Gràcies a tots per la vostra participació. Us recordem que ens podeu seguir a les xarxes socials, a Facebook Som la nit dels ignorants i a X Nit Ignorants. Moltes gràcies, bona nit i molt bona setmana.
A l'inici dels anys 50, jo recordo perquè era molt petit i anava de la mà del pare, que el Camp de les Corts, l'antic Camp de les Corts, per entrar, a part de l'entrada que havies de pagar la taquilla, per fora hi havia uns venedors que deien «Hay emblemes, hay emblemes!» i havies de comprar un emblema perquè si no, no entraves. El porter no et deixava entrar. Per què eren aquells emblemes?
Aquest programa, ho diem sovint, té la capacitat de sorprendre constantment. Aquesta és una d'aquelles preguntes que m'haguessin preguntat. Creus que trigarà gaire a ser contestada? I hauria dit no, això, els emblemes, segurament hi ha molta gent. I quan deu fer que la tenim?
Ah, aquesta recent, fa 3 setmanetes només.
Imagina't, 3 setmanes i de moment no hi ha allò que se'n diu una tendència a ser resolta, de moment.
Però és que te'n porto de més antigues encara.
A veure.
Mira, per exemple, l'origen de les persianes del Josep Lluís d'Horta.
Les persianes, per què diuen així? Perquè es van inventar Pèrsia o per quin motiu?
Aquesta és de així que del piscolabis, del ressupó, eh? Quan ha acabat allò, treus les persianes i generes una miqueta d'activitat.
La Roser de Ciutat Vella, en canvi, demana sobre la recepta de crònics.
M'he trobat amb que de la recepta de crònics m'han rebaixat la quantitat dels productes. Clar, la farmàcia em va dir, escolta, pregunta, diguem què passa. I quan vaig aconseguir parlar amb l'infermera em va dir que sí, que s'estan retallant alguns productes i que no poden receptar-ne, o sigui, posar-ne la recepta a la mateixa quantitat. Aleshores, quan ho vaig dir a la farmàcia, em va dir, sí, és que ens estem trobant amb més casos. Jo preguntaria, aviam, a les altres persones sí, també s'hi han trobat, perquè dic, a la farmàcia m'han dit que sí, que s'anaven trobant amb diferents productes, que s'han rebaixat les quantitats.
Sí, us hi heu trobat algú amb una reducció de la recepta?
I escarbem encara una mica més al pou per recuperar una pregunta de la Carmeta de Sants.
Avui n'he vist el programa per sota tapen, si pot. No sé si s'ha agafat el pot. Això no ho sé, però a vegades he vist algun concurs que no han agafat aquests cèntims, després si ningú els treu, per exemple, que no els hi toca, on van aquests cèntims? No van a parar. I a més, qui els posa? La televisió, alguna empresa o algú?
Molt bé.
I mira, a l'últim programa l'Andreu del Baix Camp feia aquesta pregunta.
Quina és la xocolata del Lloro?
La xocolata del Lloro. Doncs l'Angelina diu que, segons la seva àvia, l'expressió venia d'una família benestant que va tenir seriosos problemes de diners i es van reunir tota la família per determinar quines despeses haurien de suprimir. Després de molt debat, que si la peluqueria, el vestuari, el servei, tot de coses de les que ningú se'n volia desprendre, va sorgir la idea de suprimir la xocolata del Lloro, perquè en aquells anys als lloros se'ls hi donava xocolata. Per tant, l'expressió ser la xocolata del lloro ha quedat per definir una cosa molt poc important o molt secundària.
Molt bé, traiem aquesta del pou, ja això hi ha, i li agraïm a l'Angelina la resposta. Doncs va, són dos quarts ja tocats. Si voleu alguna comunicació, és un bon moment, perquè ara tot és vostre. Let it
snow, let it snow, let it snow. Dijous 5 de desembre tornem a Corbera.
La tarda de Catalunya Ràdio en directe des del Passeig Revivent de Corbera de Llobregat.
A l'Establia hi tindrem els carquinyolis habituals, en Malcom Otero, la Marta Pontnou, l'Estel Soler, en Biel Duran i en Gorai García. Voleu venir a veure el programa en directe des del Passebre? Envieu un correu a latarda@catradio.cat. Important, amb noms, cognoms i telèfon. Entrades limitades, així que no facis tard.
Dijous 5 de desembre, la tarda de Catalunya Ràdio, en directe des del Passebre Vivent de Corbera de Llobregat, de 4 a 7 de la tarda, amb Elisenda Carot. Preguntes per sucar i pa, amb Domènec Sobirà.
El Domènec suca fort avui amb aquesta, diu, és cert que tot ho volem de seguida?
Hola, bona nit des de la cultura de la immediatesa, del canvi i de la immediatesa. Des d'aquest món en què no sabem esperar, hem perdut la paciència i volem que tot el que vulguem ho tinguem ara mateix. No ho dic jo, frases com aquesta les podeu trobar a un munt de llibres, articles i tertúlies d'anàlisi de la societat actual i del seu comportament. La majoria d'aquestes dissertacions ho vinculen en gran part a les noves tecnologies. Si vols saber alguna cosa, no cal que esperis a poder consultar un llibre o fins i tot l'ordinador quan arribis a casa, ho tens al mòbil. Si has de comprar, ho pots fer ara mateix, també. I si vols parlar amb algú, li pots enviar un missatge en qüestió de segons. Després, potser et desesperaràs una mica si no et contesta de seguida. T'has mal acostumat. No sé, una altra idea. Una foto, per exemple. No sé si t'estaràs gaire estona estudiant com fer la millor foto. Potser en faràs moltes, després ja triaràs quina és la millor. Però la foto ja l'has feta, ara mateix. Un viatge. Us el prepareu bé? Amb antelació? Mirant els mapes, llegint informació del lloc? O no cal, perquè ja ho mirareu tot sobre la marxa amb el mòbil o la tauleta? O potser Aquest és un retrat massa apocalíptic i no n'hi ha per tant? Que potser sí que n'hi ha que són uns esperitats, però no tothom. Què en penseu? Què veieu al vostre voltant?
Tot ho volem d'immediat. 93-201-7474, ara el telèfon està molt quietet i aprofitarem per obrir el capítol d'efemèrides i felicitar tots els nascuts un dia com avui.
Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc de les places i dels carrers plens, de xiquets que juguen i de vells que esperen, mentre homes i dones estan treballant als petits tallers, a casa o al camp. Jo vinc d'un silenci que no és resignat, d'on comença l'horta i acaba el secà, d'esforç i blasfèmia perquè tot va mal. Qui perd els orígens perd identitat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent sense místics ni grans capitans, que viuen i moren en l'anonimat, que en frases solemnes no han cregut mai. Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant, jo vinc d'un silenci que romprà la gent, que ara vol ser lliure i estima la vida, que exigeix les coses que li han negat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, jo vinc d'un silenci que no és resignat, jo vinc d'un silenci que la gent romprà, jo vinc d'una lluita que és sorda i constant.
Raimon, per molts anys, 84, Ramon Peleguero i Sánchez, nascut un dia com avui, de 1940, a Xàtiva. I cap al Fort Pienc, Rafael, bona nit.
Molt bona nit. Sobre el cine Esboliche, que tenien tres sales, sí, però n'hi ha uns 300 butaques entre les tres sales. I es va tancar el 5 de març del 2024, o sigui, fa uns mesos. El que passa que van comentar que feien reformes i que segurament tornarien a fer l'activitat de cinemes, però això no ha arribat. O sigui, s'ha quedat com tancat ja quasi definitivament, per tots els efectes. Yeah. Això estava situat, el que és l'edifici, a l'avinguda Diagonal 508, molt a prop del carrer Tosset, eh?
Per tant,
aleshores, perdó?
Per tant, no tornaran a obrir?
No. Ja és, es veu que van fer números i no sortien els números que ells volien. Per què? Perquè són 300 butaques. Vol dir que encara que cobrin una quantitat, es queden cada dia a ple per fer caixa. I van pensar que, a més, no són sales que tenen subvencions, ni això, ni són sales de pel·lícules d'estudi, on va molta gent estudiant, no feien pel·lícules bastant normals. Això respecte a les sales Boliche. I respecte a la Sala de Colón, es va inaugurar l'1 de juny de 1888. I va inaugurar-ho la regenta Maria Cristina, que feia les efectes de reina d'Espanya. També va vindre el president dels Estats Units, i gent bastant, bastant de renom, bastant de renom. La torta té una mica més allà de 50 metres d'alçada i el dic de Colón fa una mica més allà de 50 centímetres. I sí que és veritat que quan la van fer no van tindre la idea de que el dit senyalés a Amèrica com cosa de Colón, sinó que en realitat el que volien és senyalava el mar com la, gran, la magnitud de del mar en sentit de plural, no en puesto concret. Això respecte. I a l'acudir ràpidament, resulta que hi ha un picot d'aquests hippie, molt hippie, que va caminant per la carretera. I llavors veuen dues persones i diuen, escolti, senyors, em poden indicar si em falta molt per a León? Dice, mire, usted con esta melena ya lo tiene todo ya. Ya es León, ya es León, ¿eh?
Molt bé, molt bé.
No, no, dice, usted ya solo le falta el ramo. Bueno, gràcies a tot i ja veieu que almenys el diumenge us telefono perquè hi ha altra gent també, hi ha altra gent també que telefoni, però jo estic molt al tanto del programa, perquè és un programa que me'l faig meu, eh? Apa, bona nit, eh? A
rebre. Bona nit, bona nit. Doncs va, que ara tornem a tenir la línia. No, sembla que entra una trucada. De qui serà, de qui serà? Oh, Maria Rosa Sant Cugat, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, ara que deia del silenci antic i molt llarg, sí, Raimon, precisament volia parlar d'això del seu silenci, que amb tota aquesta qüestió dels festivals benèfics que s'han fet ara tants, i l'últim va ser encerrat amb el top i tot això, que no s'ha sentit a parlar res del Raimon. És que no ha dit ni as ni bèstia.
Ha fet unes declaracions per una revista, almenys que jo sàpiga, potser també en alguna altra, però no s'ha prodigat gaire amb declaracions.
És que, esclar, i bé, no, però participar en un festival benèfic d'aquests com
han fet. Sí, com ha fet el Serrat mateix.
Exacte, fent el seu país valencià, tampoc sí, perquè, esclar, home, si fos política, no, perquè aquí quan li van dir de la independència, ja sabem el que va dir, oi? Que no anava ni venir, que ell no era el català, i en fi, encara que porta mitja vida aquí. Però m'ha estranyat molt, dic, potser estarà malalt o què? O és que jo no m'han entrat, però no he sentit cap declaració, ni que digui res, ni que fes alguna aportació, o precisament col·laborés amb el Festival Benèfic, que seria el més lògic.
Demà, a veure si porto aquesta revista que em va caure a les mans.
Sí.
Crec que era... No ho diré perquè no ho diré bé, però és una revista local i em va cridar l'atenció les declaracions, però en un àmbit molt, per dir-ho així, molt discret, no?
Sí, bé, és que no ho sé, és com estrany havent passat això que...
Ateneus, la revista Ateneus, ara m'ha vingut.
Que és de València, aquesta revista?
No, catalana.
Catalana, bé. Sí, bé, Ateneus, no sé. Doncs és que m'estranya, per això dic, ho preguntaré a veure si és que sóc jo l'única que no s'ha entrat i sí que ha fet alguna cosa o alguna cosa, perquè és el seu país, és a València, o sigui que...
Federació d'Ateneus de Catalunya, ara ho estic mirant, sí. Raimon ha estat un militant de vida, llengua i cultura. Sí, doncs demà ho revisarem i si hi ha algú entre els oients...
D'acord, perquè sí, estic encuriosida per això, perquè no he sentit res i m'ha estranyat molt.
Sí,
m'ha estranyat molt perquè s'ha mobilitzat tothom i que ell no hagi ni dit res, no sé, no, m'estranya. En fi, només és això.
D'acord, gràcies, Maria Rosa.
Vinga, apa, adéu.
Va, una altra persona que compleix anys avui, més jove...
For sure, you'll never ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change, and though my love is great, and though my love is true.
Que entra aquest tema de Nelly Kim Furtado i Volant com un ocell. Nascuda a Victoria, Canadà, un 2 de desembre del 78, avui compleix 46 anys, Nelly, per molts anys. I un record ara per totes les famílies que tenen significat un dia com avui pel traspàs d'algú estimat. És el cas de Charlie Bird. Guitarrista i compositor estatudinenc amb un altre músic de jazz, Charlie Parker, per Charlie Bird, Annapolis, Maryland, era exactament un càncer de pulmó el causant. I nosaltres hi posem punt i final amb la joventut, una protagonista de 18 anys que sona així de bé. Coincidint amb el dia en què doncs, ha venut el disc de la Marató 2024, escoltem una versió del disc de l'any passat en el que hi figura un dels temes més exitosos de Katy Perry, Firework, adaptat al català de manera genial per la jove Abril Pastor. L'Abril, 18 anys, i potser la coneixeu perquè ha estat semifinalista al concurs Zenit de TV3 i protagonitzarà la darrera melodia d'avui. Abril, bona nit i enhorabona.
Molt bona nit, moltes gràcies.
Com estàs tu? Com et va tot?
Bé, molt bé, molt bé, treballant a tope i amb molta música.
La teva carrera musical va començar als 8 anys, fixa't tu, si es fa temps. En aquest cas, des de l'Escola de Música Municipal de Pallejà, piano i veu, no?
Sí.
I mentrestant estudies farmàcia, tinc entès.
Sí, i tant. No, a mi, sí, també des de petita m'ha agradat molt la música i és realment el que em fa moure, el que em remou per dins. Però també és cert que m'agrada molt la biologia, m'agrada molt la química. I doncs, com tinc 18 anys i haig de seguir estudiant i aprenent, estic estudiant farmàcia.
Qui és que vol viure junts? Fixa't que bé que sona.
There is no time for us. Slips away from us. Who wants to live forever? Who wants to live forever? Ooh. There's no chance.
Està sonant el tema de la teva primera actuació al programa Zenit de TV3. Benjamina, del grup, i semifinalista.
Sí, semifinalista, molt, molt contenta, molt agraïda també per tot el suport del públic, des de casa i des de plató, i molt contenta perquè he après un munt, he après moltes coses.
També havies estat finalista al programa Idol Kids de Telecinco.
Sí, bueno, això ja fa 3 anys, més o menys, i bueno, ha passat molt de temps i crec que he madurat molt a nivell musical i coses que potser amb els 15 anys de l'Idol Kids no veia o no les vivia igual, ara amb Zenit sí que les he pogut gaudir més i viure des d'un altre punt de vista.
Perquè les experiències televisives ajuden a créixer com a artista.
Sí, molt, molt, molt. A més, jo, per exemple, de tot el que em passa a nivell musical, si millor o pitjor, sempre trec coses positives. Em costa molt veure les negatives perquè considero també que estic en una edat que em toca aprendre, em toca gaudir també molt. Llavors, sí, una experiència molt, molt enriquidora.
Si alguna cosa deu ajudar a créixer és passar per la Nina Acadèmia, no?
Sí, això és una... És una experiència d'aprenentatge i d'enriquidora a nivell de coneixements que no t'ho dona cap altra cosa.
I com és la Nina com a docent?
La Nina és, doncs, és rigor, és constància, és seguretat, molta seguretat i molta confiança. A més, sobretot el que m'ha transmès en aquests anys que he estat com a alumna de Nina Acadèmia, molta seguretat, i això també ha fet que jo sigui més segura a mi mateixa en tot aquest àmbit musical i amb la meva veu. Sí.
I si et demano pel teu somni, el teu desig, el teu objectiu, què em diries?
El meu objectiu, jo crec que des de ben petita ha sigut viure de la música. I tant de bo que per sempre i gaudir-la, perquè és el que he dit abans, que és el que realment em remou per dins i em fa gaudir tot.
Algú amb qui t'emmirallis?
Sí, a tanta gent, sí, però per exemple, per dir algú, així a nivell nacional m'agrada molt l'Aitana, també el Pablo Alborán, el Pablo López, com jo toco el piano i ells també, doncs sempre també els he vist allà com uns referents, i a nivell internacional, doncs Queen, m'encanta, em fascina, i l'Adele i Lady Gaga, artistes així tan grans.
De la mà de Nina Academia Music, segell discogràfic per al jove talent creat i impulsat per la Nina ara fa un any, ens acomiadarem amb el teu segon senzill, Si me pregunten por ti, on parles de l'empremta que deixa una relació intensa dificultada per l'entorn social. Per què no ens la presentes, sisplau?
Sí, i tant. Doncs, Si me pregunten por ti, és una cançó que... Bueno, que sincerament neix de... Bueno, jo a casa tinc el meu piano i amunt del piano tinc un disc de vinil de Complices, de La dansa de la ciutat, on la portada és, bueno, es veu una parella tocant la guitarra i se'ls veu, doncs, enamorats. I realment d'allà és d'on em vaig inspirar per escriure aquesta cançó i també de les meves vivències personals. I parla de tot el que se't pot passar pel cap o el que li diries a aquella persona que ha estat molt important en algun moment de la teva vida i que per uns motius o per altres ja no ho és.
Doncs amb aquesta cançó, Si me pregunten por ti, tancarem el programa. Desitgem que tingueu molt bona setmana als oients i a l'abril el millor. No sé si vols també enviar algunes paraules a la família dels ignorants.
Sí, i tant. Bueno, espero que gaudiu molt la cançó, que us agradi molt. I moltíssimes gràcies per convidar-me.
Els millors desitjos, Abril, per molts anys.
Moltes gràcies.
Si algún día me preguntan por ti, tal vez los recuerdos miren por la ventana por si te ven. Se verán reflejados los te quiero de todos estos años, pero el miedo se los llevó y a mi corazón lo congeló. Ahora las fotos son en blanco y negro, las calles no nos ven bailar, esa guitarra que tanto tocabas no sé dónde. Preguntan por mí, yo sé que con tus recuerdos buscarás la manera de volverme.